Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torque Lab.
Especial clàssic, el que jugarà d'aquí a 48 hores.
Aquesta sintonia ara agafa força.
Exacte,
ara.
Sí.
A veure.
Ara és una força, en aquestes setmanes prèvies.
Veieu-vos amb els reportatges de Nàpols, Maradona, estava, ara fins al febrer.
S'ho està venint.
Hauríem de fer un pacte entre tots els mitjans i fer-ne un cada un. Ja està, un de ben fet cada un.
Deixeu-me endreçar.
Si no, hi haurà
farem, un... compte enrere, 15 dies, cada dia parlarem d'una coseta de Maradona d'aleshores.
No sé si és el millor tema, però tindrem sobredosi de reportatges de Maradona.
Mai millor dit el terme sobredosi. Fer d'errades. Acabo de dir que el Madrid, la setmana del clàssic de l'1 de març, serà neta. Mentida. El Barça juga efectivament a Nàpols el dimarts 25 de febrer, però és que el Madrid City es juga dimecres 26 de febrer.
A la mateixa setmana juguen sí, Barça i Madrid.
I el Madrid amb un dia menys de descans, cosa que m'imagino provocarà...
Que tornarà a haver-hi el mateix
dia. Home, per això Ramos li demanarà a Txeferín que li canviï i ja està, no hi ha problema.
I de moment, veurem si Ramos té èxit. De moment la cosa està així,
el
per
que
tant...
sí que pot ser és que es jugui diumenge i que tingui un dia més, això... no? Perquè la setmana següent és possible que aleshores la tinguin neta.
Jo diria que és neta, efectivament. En tot cas...
El diumenge es jugarà. Segurament. Tens una notícia avui. Mira, el tot costa per
una errada n'ha nascut una notícia que porta Ricard Torquemada. La segona cosa, Sònia, és que dijous farem un Tot Costa especial, valgui la redundància, clàssic, perquè no l'emetrem per l'antena principal de Catalunya Ràdio.
No, com sabeu, aquesta setmana hi ha Copa, a les 7 de la tarda juga el Lleida Espanyol i el podreu sentir aquí a Catalunya Ràdio com cada partit que juga oficialment l'Espanyol, però, òbviament, la ressaca del clàssic mereixia un Tot Costa, per tant, nosaltres apareixerem al canal ocasional del web i de l'app de Catalunya Ràdio, que ja sabeu que és la meva preferida.
El I meu... faràs un pop-up sencer a l'app de Catalunya Ràdio.
Farem un pop-up sencer. Començarem a les 7, ja veurem a quina hora acabem i tindrem, com sempre, els tertulians habituals del dijous, o gairebé tots ells, veurem si tots poden ser amb nosaltres. El David Sánchez visita Barcelona i també estarà amb nosaltres, i per tant, tots aquells que ens vulgueu escoltar, ho podreu fer en directe a partir de les 7 en les aplicacions d'internet, com dèiem, al web o a l'app de Catalunya Ràdio, i si no, com sempre, estarà penjat el programa just després d'acabar el nostre espai, tant a la web com a l'app.
Això serà dijous, eh? De moment, avui i demà, a l'hora i a l'antena habitual, i dimecres, òbviament, el clàssic a partir de les 7 no hi serem nosaltres i serà la TDT amb el Ricard Torquemada, si Déu vol. Ricard, claus del clàssic. Comencem a estirar la que consideris més important.
La més important és que jo crec que arribem a un clàssic on tinc la sensació que els rols estan molt definits i contra natura. O sigui, crec que és possible que veiem un Madrid, si s'hi atreveix, que vulgui pressionar molt a dalt, com va fer, per exemple, a València, o ha fet en partits on ha tingut bones actuacions, sobretot perquè no té un equip amb cap jugador alliberat de responsabilitats defensives i, per tant, és, diríem, més fàcil empènyer alhora, perquè sap que el Barça li crearà problemes si el Barça no pot sortir bé des del darrere, com li han fet molts equips, i crec que el Barça, al contrari, ja se sent còmode en el paper, com està demostrant, de tenir espais en transició i fer mal. Per tant, m'imagino que el Barça tindrà moltes fases de defensa posicional o de pressió, pressió, després defensa posicional en cas de que no funcioni, per recuperar i fer transicions curtes, atacs curts, i que el Madrid és possible que hi hagi moments de partit, si és ambiciós, que jo crec que ho serà, aquest és el dubte, com vingui al Camp Nou, de voler governar, de voler manar, de voler tenir el comandament. I en aquest escenari... Tinc algun dubte sobre que Sergio Ramos estigui preparat per defensar ja amb tants metres a l'esquena. Crec que Varane és molt ràpid, però que Sergio Ramos cada cop li costa més girar. I aquí el Barça pot tenir, diríem que, possibilitats de fer mal. I el Madrid té, el que dèiem, algun problema amb el gol. Que també, clar, a 90 minuts és difícil saber que s'acompleixi, perquè, clar, una cosa és a 38 partits i una altra cosa és a 90 minuts. Però crec que una mica en la línia del que va fer el Barça a Noeta, jo crec que el Barça no lluitarà per transformar l'escenari si el Madrid és valent, sinó adaptar-se per poder fer mal d'aquesta manera. Com la segona part del 5-1 de la temporada passada contra el Madrid de Lopetegui.
Això et volia preguntar. L'escenari que dibuixes és bastant similar, no només en aquell 5-1, sinó tots els clàssics de la temporada passada.
Sí,
no?
Els del Bernabéu, sí.
També.
El que passa, sí, jo crec que això ha anat mutant cap aquí, però al Camp Nou crec que no han estat tan assenyalats, excepte aquest moment que el Barça ja guanyava el descans, que guanyava 2-0, potser, el dia del 5-1.
Sí. Marca el Madrid el 2-1 a l'inici de la segona part i uns minuts en què se'n va empatarà.
I el tema és que al Madrid jo crec que encara li pesa una mica, en general, un punt de respecte de deixar-se anar, de ser molt valent al Camp Nou. Com si el camp fos molt gran, com si donar molts espais a Messi fos un problema.
Ara ho has dit.
I clar, i aleshores no sé si podrem veure el Madrid en moda primera mitja hora a Mestalla, per exemple, que és el que tenim més recent, que jo crec que és on el Madrid, quan s'allibera i és valent, apareix la seva millor versió.
I aquí reprenem el Torquelab amb aquesta versió més instrumental, perquè el Ricard, i ara et pregunto, Toni Padilla, perquè el Ricard ens deixi la seva segona clau del clàssic. La primera, per resumir-la a l'engròs, depèn de l'atreviment de posicional del Madrid. I la segona?
La segona, jo crec que depèn de l'alineació del Madrid. Jo crec que l'alineació del Barça està gairebé cantada i que no ha d'haver-hi cap sorpresa.
Sí, tot depèn del Madrid.
Però sí, perquè jo crec que el Barça s'adapta bé al que té al davant ara mateix, al context que es troba. I no crec que faci un esforç molt gran per transformar, una mica en la línia del que vam parlar l'altre dia amb la Noeta, sinó per adaptar-se al que pugui generar el rival i com fer mal al rival, no? És el que ens ha ensenyat bàsicament a l'Arça de Valverde. La segona és l'alineació al Madrid, perquè de la mateixa manera que el Barça, jo crec que no hi ha secret, que jugarà amb els tres del davant, i potser pot haver-hi algun dubte al mig camp, però fa la sensació que Artur no hi serà, i per tant poc, i al darrere, si Alba està bé, la línia de quatre també està feta, el Madrid ha de decidir si vol un tercer davanter o un quart migcampista. Jo crec que el Madrid és un amb tres davanters i un altre molt diferent amb quatre migcampistes. Crec que els millors moments de futbol del Madrid de Zidane, no aquesta temporada, sinó històricament, han estat amb un quart migcampista. Quan el Madrid ha hagut de sacrificar en el passat un dels trident per una sanció o una lesió, i ara, perquè Bale no està bé, o perquè els joves no tenen prou ascendent, perquè i aleshores pot entrar Isco, i crec que aquesta és una decisió. Ara no sé si heu de parlar amb el Pepe.
Ara el trucarem.
Hem de veure si Bale apunta al Camp Nou o no apunta al Camp Nou, i si apunta al Camp Nou Bale, si l'altre serà Isco reconstruït com a un jugador entre línies, o serà un Rodrigo o un Vinícius. Ho dic perquè el Barça ha tingut una dificultat clara aquesta temporada en la defensa entre línies. L'altre dia va passar, però va passar amb Fekir contra el Betis, amb Cazorla contra el Villarreal, i el Barça ha d'ajustar molt la distància entre mid-centre i centrals. Benzema és un jugador que ve a rebre constantment, i el Barça hauria d'intentar desconnectar Benzema. I per desconnectar Benzema, el millor que pot fer seria defensar bé aquesta zona, no donar gaire espais, perquè el francès no entri en joc. Si Benzema no entra en joc, el Madrid de cop i volta apareix pla. És el jugador que barreja, que genera en la química alguna explosió interessant, que crea superioritats per aprofitar-les, i si juga Isco, ja en són dos, que poden aparèixer per dintre i en aquest espai. Per tant, l'alineació, però la vinculo a que el Barça millori defensivament aquest treball entre línies, perquè el rival aquí no pugui fer mal. Si el Madrid aleshores es converteix en un equip més pla, que busqui amplitud, necessitarà molt desequilibri per fora, l'un contra un, per crear situacions de superioritat, i jo crec que aquí el Madrid no està tan madur actualment, sense espai per Bale, per exemple, si juga. Vinícius i Rodrigo són molt bons, però hem de veure en un partit com aquest quina capacitat tenen per pesar. I en canvi, crec que el gran problema que pot tenir el Barça és amb l'aparició de Benzema i Isco entre línies.